Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8. És dijous 29 de novembre de 2012. Esquerra Republicana no formarà part del govern presidit per Artur Mas. Així ho va dir ahir Oriol Junqueras, que es va reunir amb el president en funcions al Palau de la Generalitat. Esquerra té una experiència, la del tripartit, que va pagar cara a les urnes, ara fa tot just 2 anys. Els seus líders volen prudència i també volen comprometre's amb sentit de responsabilitat amb el país. Fins aquí tot molt bé. Cal respectar els milers de catalans que han votat aquesta formació independentista i també cal felicitar Junqueras i Esquerra, que estava molt vinguda a menys ara fa només uns mesos pel seu ascens i pel seu suport electoral. Ara bé, hi ha un problema, i és que no es pot voler estar incidint en el govern, encara que sigui sense cadira, i alhora fer oposició al carrer. Cal decidir entre una cosa i l'altra, i aquesta responsabilitat també passa sovint per la impopularitat. Passa un minut de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè, dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Com us deien, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va confirmar que el seu partit no formarà coalició amb Convergència i Unió en el proper govern català. Junqueras es va comprometre a garantir l'estabilitat parlamentària del govern en els grans temes de país, la investidura, els pressupostos i un procés cap al referèndum.
Hores abans, Oriol Junqueras havia dinat al Palau de la Generalitat amb el president en funcions i guanyador de les eleccions, Artur Mas, per fer-li saber que Esquerra Republicana no entraria a formar part del govern en coalició amb Convergència i Unió. Aquesta era la primera intenció de la Federació Nacionalista, després que el resultat del 25 de novembre va deixar-los en una majoria minoritària i amb l'obligació de buscar complicitats amb la resta de partits per garantir la governabilitat en la propera legislatura. Segons Junqueras, aquesta estabilitat hi serà, però des de fora.
Així interpreta Oriol Junqueras uns resultats que, segons ell, obliguen Convergència i Unió, com a clar guanyador d'aquestes eleccions, a formar part del govern. Per tant, Esquerra, que és la segona força, encapçalaria l'oposició.
Així confirmava Oriol Junqueras que el seu paper serà el de cap de l'oposició i ha demanat no menys tenir aquesta figura perquè és una imatge molt eficient que el president d'un país i el cap de l'oposició demostrin al món que són capaços de posar-se d'acord en grans temes. Els grans temes a què es refereix Oriol Junqueras són la investidura del president, els pressupostos, també la projecció exterior i el procés cap al referèndum. En el primer negociat, Esquerra facilitarà la investidura d'Artur Mas, tot i que no ha confirmat que hi voti a favor en primera volta. Amb tot, ha assegurat que no estem aquí per perdre el temps.
Continuem amb l'actualitat política de les últimes hores. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, finalment va trucar per telèfon a Artur Mas ahir, 3 dies després de les eleccions que Convergència i Unió va guanyar, tot i que amb menys suports, amb 50 escons, com recordareu.
La conversa ha estat correcta i amb un to cordial, segons han detallat fonts de la Moncloa, que han destacat també l'important gest institucional que ha fet Rajoy trucant al primer.
Recordem que el president espanyol manifestava la seva disposició total i absoluta a col·laborar amb el nou executiu català per aconseguir la sortida de la crisi en clima de diàleg i col·laboració.
Ell mateix va reiterar, doncs, Rajoy davant del comitè executiu del PP, tot constatant, però, que l'estratègia política d'Artur Mas havia estat un fiasco, i és que el suport de Convergència i Unió a les urnes no ha respost a les expectatives de la Federació Nacionalista. Rajoy ha retret Mas que hagi estat deslleial amb qui li estava donant suport. Mas no havia d'haver convocat, diu, les eleccions perquè comptava amb el suport del govern de Madrid a través del Fons de Liquiditat Autonòmica i del Partit Popular de Catalunya.
repassem altres notícies de casa nostra. L'endemà de l'operació Mercuri, la presumpta trama de corrupció urbanística centrada en l'Ajuntament de Sabadell i que sacseja el PSC, el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro, va comparèixer ahir, després de la reunió del secretariat de la seva formació, per ratificar la decisió de suspendre els càrrecs a partir dels els càrrecs del partit, als afectats.
Navarro va dir que coneix les persones afectades, les ha escoltat i també l'han convençut i ha assegurat que també ha reivindicat l'honorabilitat de tots els companys.
Crec que les persones que estan afectades per aquest cas, jo he sentit les seves explicacions i, sincerament, a mi m'han convençut. Per tant, escolti, jo tinc confiança que aquestes persones siguin absolutament innocents allò de que se'ls imputa.
El líder del PSC vol màxima informació en el mínim temps perquè són persones que han vist la seva vida afectada.
Canviem de qüestió. Ryanair suprimirà aquest estiu 4 rutes des de l'aeroport del Prat i també reduirà la freqüència de vols amb 20 connexions més per l'encariment de les taxes aeroportuàries que ha fet AENA. Aquesta mesura comportarà la retallada de 1.200 llocs de treball i que hi hagi 170 vols menys cada setmana.
Aquestes accions seran efectives a partir del 30 de març de l'any vinent, segons ha anunciat el vicepresident de la companyia de Ryanair. Amb aquests canvis també baixarà la quantitat d'avions en base de 13 a 12 i també el nombre de passatgers anuals que passaran de 5.400.000 a 4.200.000.
L'Associació Catalana d'Agències de Viatges afirma que les restriccions per a la circulació d'autocars turístics davant del Temple de la Sagrada Família han provocat una caiguda del 10% en les visites a la Basílica d'Antoni Gaudí.
L'associació i el seu vicepresident Martí Serrate ha demanat que es replantegin les restriccions actuals, ja que ara molts turistes procedents de creuers descarten fer la visita a la Basílica Modernista perquè l'autocar els deixa massa lluny de l'entrada i, per tant, l'excursió s'allarga un 50% més.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dijous. La Comissió Europea, recordem-ho, donava ahir el vistiplau a la reestructuració dels bancs espanyols intervinguts. Aquests bancs rescatats hauran de reduir el seu negoci de més d'un 60%.
Brussel·les exposa els detalls dels plans de viabilitat de Bankia, Catalunya Banc, que es va quedar el negoci financer de Catalunya Caixa, Caixa Nova Galícia i el Banc de València, que rebran una injecció econòmica de 37.000 milions d'euros. En aquest cas, Brussel·les ja té en compte l'absorció del Banc de València per CaixaBank, que la comprarà per tan sols un euro, i és que CaixaBank ha guanyat la subhasta per quedar-se al Banc de València per només un euro i després que aquest rebés una nova injecció del FROB de 4.500 milions d'euros. Aquesta ajuda passarà a formar part del dèficit de l'Estat.
Us expliquem també que ha finalitzat el recompte judicial de les entrades venudes la nit de Halloween, la nit de l'1 de novembre passat, al Madrid Arena. Un recompte judicial que conclou que se'n van vendre més de 16.700 entrades per aquella festa, un 58% més de les permeses.
Doncs sí, perquè recordem que l'aforament màxim era de 10.500 persones. La festa del 31 d'octubre en aquesta discoteca va causar la mort de 4 noies i lesions a una quarta que continua en estat greu. D'aquesta manera se supera amb escreix l'aforament total i també el nombre d'entrades que el gerent de l'empresa Divierte, l'organitzadora de la festa, Miguel Ángel Flores, va dir que s'havien venut 9.650 davant la policia.
En plana internacional, novament, més de 300 ferits, una vintena d'ells greus, és el resultat de 2 dies de violents enfrontaments amb la policia a Tunísia, un país on sembla que revifen les protestes després del seu canvi de règim polític ara fa gairebé 2 anys.
Els metges denuncien l'ús de noves armes repressives com els perdigons, que ja han fet que una dotzena de persones perdin la vista. Les protestes van començar dimarts després de la negativa del governador a escoltar les reclamacions dels manifestants. Els tunisians protesten per l'augment desorbitat de l'atur, la falta d'atenció per part de l'administració central i exigeixen l'alliberament d'activistes empresonats des de l'inici de l'anomenada primavera àrab. Des del govern islamista asseguren que si les manifestacions són pacífiques no hi haurà repressió. A Tunis, la capital, ahir, hi va haver diverses concentracions de suport als habitants de Siliana davant del Ministeri de l'Interior.
El ministre espanyol d'Afers Estrangers i Cooperació, José Manuel García Margallo, va explicar ahir al Congrés que Espanya votarà avui a favor de reconèixer Palestina l'estatus d'estat observador no membre de les Nacions Unides, una votació que compta amb molts suports internacionals, però amb l'oposició de moment dels Estats Units i Israel.
L'estat espanyol hi votarà a favor perquè considera que aquest reconeixement reforçarà el president palestí, Mahmoud Abbas, que és qui dins de Palestina ha fet una aposta més forta a favor del diàleg i la negociació. Això sí, el ministre ha instat l'autoritat nacional palestina que usi amb contenció el nou estatus que adquirirà i que eviti doncs, denunciar Israel davant de la Cort Penal Internacional i alhora ha demanat a les autoritats israelianes que no responguin al reconeixement asfixiant econòmicament l'autoritat palestina i expandint la seva política d'assentaments a Cisjordània. La resolució palestina tirarà endavant perquè ja compta amb un suport majoritari.
Les forces rebels de Síria han fet esclatar dos cotxes en un barri favorable a Bashar al-Assad als afores de Damasc i han causat en les últimes hores 54 víctimes mortals i 120 ferits.
La plaça principal del suburbi de Jaramana, una zona habitada per cristians i comunitats de drusos, va ser víctima ahir a la nit de dos cotxes bomba que van explotar simultàniament. Els habitants d'aquesta zona de la perifèria de Damasc estan formats en milícies per defensar-se dels atacs rebels. Aquest últim atac, el règim qualifica d'atemptat i atribueix a grups terroristes, va tenir lloc el mateix dia que els rebels sirians abatien un caça bombarder de l'exèrcit al nord-oest del país.
I a Egipte, l'endemà que desenes de milers de persones denunciessin la deriva del president, el Tribunal Constitucional egipci va acusar ahir Mohamed Morsi de sumar-se a la campanya orquestrada contra un òrgan judicial que diumenge que ve podria declarar il·legal la controvertida Assemblea Constituent i aprofundir la crisi institucional que viu aquest país.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou en esports. El Barça es va classificar ahir per als vuitens de final de la Copa del Rei, una ronda que jugarà contra el Còrdoba, que havia donat la sorpresa dimarts en superar la Reial Societat. 3-1 al Camp Nou contra l'Alavés, tot i que els bascos es van avançar al marcador i van veure com l'àrbitre els anul·lava un gol i no els xiulava un possible penal. David Villa, Adriano i Thiago van tornar a la titularitat amb l'equip de Tito Vilanova en un 11 inicial on també hi era present el jugador del filial, Sergi Roberto. Gerard Deulofeu va començar d'inici, però a la banqueta. Els blaugrana van certificar així una eliminatòria que ja tenien molt coll avall després del 0-3 a Vitòria. Per la seva banda, l'Espanyol va caure a casa 0-3 contra el Sevilla i no només no va poder remuntar el 3-1 dels andalusos de l'anada, sinó que l'equip provisionalment entrenat per Raúl Longhi va caure humiliat després d'un penal dubtós i dos gols més. D'aquesta manera, els andalusos han forgat a la ferida de l'Espanyol en uns moments molt difícils, com va dir Raúl Longhi al final del partit. Avui, a la una del migdia, a Cornellà al Prat, serà presentat el mexicà Javier Aguirre com a nou tècnic de l'equip blanquiblau fins a final de temporada. I l'altre equip català, Llagostera, va despertar del seu somni i va caure a Mestalla per 3-1 en la tornada d'aquests setzens de final. El València ja havia guanyat a Llagostera per 0-2. L'Atlètic de Madrid, el Llevant i el Getafe també van guanyar-se ahir l'accés als vuitens de final. I finalment acabem el bloc esportiu amb un apunt de Fórmula 1, perquè l'avançament que Sebastian Vettel va fer diumenge a Jean-Enric Vergne, quan hi havia banderes grogues a la zona, podrien haver costat el títol al pilot alemany, però els comissaris van interpretar que era correcte. Ferrari encara és a temps de presentar una protesta. El termini s'acaba demà. Si aquesta protesta prosperés, per un sol punt, Fernando Alonso seria el campió del món.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La Facultat Eclesiàstica de Filosofia de la Universitat Ramon Llull va acollir ahir la festivitat del beat Ramon Llull, patró de la universitat, també un beat que tenia com a festa litúrgica, de fet, el dia abans, dimarts. Al migdia, la Facultat de Filosofia es va celebrar aquesta diada amb un acte acadèmic a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. En declaracions a Ràdio Estel, el director d'aquesta casa i degà de la Facultat de Filosofia, Jaume Aymar, va explicar la importància d'aquesta festa. En l'acte d'ahir també van participar Josep Maria Benítez, jesuïta i professor emèrit de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, que va pronunciar la conferència L'ascendència de Ramon Llull en Ignasi de Loyola. També en declaracions a aquesta casa, el pare Benítez va parlar de la relació molt poc coneguda entre el fundador de la Companyia de Jesús i els escrits del beat Ramon Llull.
I també us expliquem que el papa va fer ahir una crida a anunciar l'Evangeli amb l'exemple, seguint el model de Jesús basat en la humilitat i la paciència, per estar atents a cada necessitat, als anhels més profuns de la gent, i així poder donar una resposta d'esperança a la humanitat. Durant l'audiència general dels dimecres, el Vaticà, el pontífex, va reflexionar sobre la manera de parlar de Déu en els temps actuals i va subratllar que l'amor de Déu és expansiu per la seva pròpia naturalesa, ja que el mateix Déu, en virtut d'aquest amor, es comunica en el seu fill mort i ressuscitat. En aquest sentit, el Sant Pare va afegir que és aquest amor el que exigeix sortir de cadascú per proclamar-lo a tots. També va dir el papa Benet XVI que per parlar de Déu és necessari créixer cada dia en el coneixement i la intimitat amb el Senyor.
També el papa és notícia perquè va parlar ahir després d'aquesta audiència setmanal de la Jornada Mundial de Lluita contra la Sida, que se celebra aquest dissabte, com cada 1 de desembre. Recordem que la iniciativa de les Nacions Unides vol cridar l'atenció sobre una malaltia que ha causat milions de morts i patiments humans aquests últims 30 anys, accentuats a les regions més pobres del món i allà on hi ha grans dificultats per accedir als medicaments eficaços. El Sant Pare va assegurar que pensa sobretot en el gran nombre de nens i nenes que cada any contrauen el virus a través de les seves mares, encara que hi hagi teràpies per impedir-ho. En aquesta línia, el pontífex va fer una crida a tothom perquè es continuï donant suport a les nombroses iniciatives que en l'àmbit de la missió eclesial s'han promogut per acabar amb aquest drama.
I ahir es va fer la benedicció i presentació de la imatge de Sant Bernat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Sant Bernat de Claravall, monjo i reformador francès, va ser el principal difusor de l'orde monàstic cistercenc als segles XI i XII. La benedicció va anar precedida d'una missa solemne que la va presidir el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, i fou concelebrada per l'abat de Poblet, el prior de Solius i altres sacerdots assistents. Sant Bernat de Claravall va néixer l'any 1090 a la localitat francesa de Fontaines. Quan tenia uns 20 anys, va entrar al Cister. Uns anys més tard, el 1115, va ser enviat per Sant Esteve Harding, tercer abat del Cister, a fundar el monestir de Claravall. La imatge és obra de l'escultora Montserrat García i Rius, filla de l'Hospitalet de Llobregat i compromesa en el món de l'art.
Principals titulars de portada a la premsa, El Periódico, la clatellada de la Unió Europea als bancs rescatats, diu el titular. La Vanguardia, el jutge investiga l'ús del Pla E de Zapatero a Sabadell. El Punt Avui, pel bon camí, referint-se a la reunió que van tenir ahir Artur Mas i Oriol Junqueras. Diari Ara, Junqueras a Mas, govern d'entrada no, diu el titular. El País, Brussel·les redueix el tamany de les caixes nacionalitzades d'un 60%. El Mundo, Brussel·les prohibeix als bancs rescatats tornar al totxo, també sobre aquest tema. Igualment es refereix a aquesta qüestió l'ABC, en portada, que titula La Unió Europea exigeix un dràstic ajustament de feina i oficines per salvar la banca. I La Razón obre amb una frase del ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel García Margallo. És aquesta. Els catalans han entès que la secessió els treu de la Unió Europea.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Per Nadal m'agrada molt passejar per Barcelona. Hi ha tantes llums.
A mi, mira botigues. Estan plenes de coses per demanar als Reis. Ah, i anar a comprar figuretes de pessebre.
I a tu, què t'agrada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autopista del Maresme. Hi ha aturades de més de 3 quilòmetres entre Montgat i Badalona. Alguna incidència s'ha produït en aquesta zona de Badalona. No sabem exactament què és el que ha passat. Sí que hi ha aturades Montgat-Badalona, més de 3 quilòmetres, autopista del Maresme, baixant cap a la Ciutat Comtal. Autopista del Vallès. Aquí els vehicles s'aturen entre Sant Quirze i Sabadell, baixant cap a la Ciutat de Barcelona, però també entre Montcada i Ripollet, sortint de la Ciutat Comtal. Extrem sud, autovia A2, aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. I també a l'autopista B23 hi ha retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu, més endavant entre Sant Just i l'avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot d'augment des del Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada encara fins a migdia pel vent de component nord, que continuarà bufant en conjunt moderat, en cops forts, tot i que seran cops de forts i molt forts a punts sobretot de l'Empordà, zones elevades, tant del Pirineu com dels dos extrems, especialment del prelitoral, i molt puntualment a punts del prelitoral central i les Terres de l'Ebre amb el mestral. Estem parlant, per exemple, a Portbou, de ratxes de vent entre el final del dia d'ahir i avui a primeres hores de fins a 150 km per hora. La situació en quant a les temperatures, doncs, sobretot en els llocs on el vent s'ha notat més, les temperatures no han baixat tant a primeres hores del matí i estem parlant de 9 graus a Barcelona, de 4 graus i mig a Girona, 8 graus i mig a Tarragona i 5 graus a Lleida. Aquestes temperatures d'una jornada d'avui, doncs les màximes encara seran baixes, en màximes a totes dirà de 10-11 graus a punts del litoral, mentre que les mínimes de la jornada es donaran al final del dia i seran sensiblement més baixes, podran baixar entre 4 i 6 graus, sobretot a les zones on el vent hagi bufat més fort, on inclús els descensos poden ser més elevats. De moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya, això és tot.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Arriba l'hora de la veritat per al Gran Recapte 2012, una iniciativa de la Fundació Banc dels Aliments i de l'Obra Social de la Caixa. La iniciativa ja ha aconseguit reunir 10.000 voluntaris i serà present mitjançant la recollida d'aliments en més de 200 poblacions catalanes. Serà demà, divendres dia 30 i dissabte 1 de desembre en diferents localitats en aquesta iniciativa que tindrà 900 punts de recollida aproximadament. L'objectiu és recollir aliments per al 30% dels catalans que en aquests moments passen necessitats alimentàries, així com sensibilitzar la població i afavorir una col·laboració continuada amb els diferents bancs d'aliments de Catalunya. Ens acompanya uns minuts el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sant Salvador. Senyor Sant Salvador, bon dia.
Bon dia.
Com està la situació en aquests moments?
Pues està força bé, perquè li he de corregir que a hores d'ara són 1.128 punts.
Déu-n'hi-do.
Supermercats o botigues a tota Catalunya.
Ens hem quedat curts, eh?
Sí. Bueno, és la sorpresa que anem tenint dia a dia, que en l'acció d'aquests voluntaris, que són molts, i anant a visitar-los i tal, doncs ahir al vespre vam passar la nota que hi ha 1.128 punts. Uns 200 a Girona, 120 a Lleida, més de 100 a Tarragona i 680 a la província de Barcelona. Això doncs, fa que tinguem unes perspectives d'obtindre bons resultats. I més amb les trucades que anem rebent, què puc fer jo, què puc ajudar... Vaja, jo em quedo una mica emocionat, vull dir, de veure com tothom... està interessat en ajudar els altres. Això, realment, hem d'estar satisfets. En aquest sentit, hem d'estar satisfets. Doncs, perquè... Bé, perquè esperem realment aconseguir una xifra d'ajuda important.
S'han aconseguit, doncs, molts voluntaris i sí, suposo que sí. Tot l'operatiu ja està a punt, ja està preparat per demà i demà passat.
Sí, sí, és una logística... com podeu suposar, perquè de 1.128 punts fer arribar els aliments, no tots al Banc de Barcelona, perquè n'hi ha al Banc de Girona, a tots els altres bancs de cada província i cada comarca, també tenim uns punts doncs, al Baix, a diferents comarques de recollida i després per distribució. Però sí, demà en el que va a València i Barcelona, demà a les 9:30, al Mercat de Santa Caterina, amb el senyor alcalde farem, com si diguéssim, el tret de sortida pels mercats de Barcelona, pels mercats municipals, farem el tret de sortida del recapte.
Serà
a la tarda
una...
també amb uns quants supermercats, perquè els mercats es comença a la tarda, farem el mateix. Jo crec que serà un aconteixement en aquest sentit. Sempre dic, i quan parlo amb vosaltres, sobretot perquè teniu el tema que està clar, és una llàstima que haguem de fer això en el sentit de que ojalà no fos necessari, però en aquest moment realment és molt, molt necessari, molt.
Avui hi ha aproximadament un milió de persones que tenen necessitats alimentàries a Catalunya.
Sí, i són xifres reals perquè són persones que no tenen prous... Si compleixen en poder pagar i no la vivenda, no tenen prou diners per comprar aliments i al revés, no? És a dir, que realment, a part dels que estan en situació molt precària, infants, com sabeu, de famílies desestructurades o amb problemes, però també tenim la sort que hi ha moltes entitats que els atenen, que són aquí nosaltres, donem els... portem els aliments perquè els hi puguin fer arribar.
Sabem que s'han implicat també moltes escoles on avui, per exemple, es portaran aliments envasats o enllaunats i demà, doncs, juntament...
Moltes empreses que no tenen res a veure amb el món agroalimentari, que els treballadors de l'empresa han dit, escolta, estem fent una recollida i mateix hem recollit 900 quilos entre els treballadors d'aquesta empresa, si ens el podeu venir a buscar, vull dir, moltes persones, pobles petits, doncs, a la plaça del poble, el dia aquest divendres, tots heu de portar aliments, i em trucaven de Sant Antoni Gros, doncs, escolta,
sí.
L'Ajuntament hi col·labora, no, jo crec que pot ser un exemple i un estímul per tots nosaltres, és a dir, hem pogut... Els problemes, jo crec que la població, el que hem de... D'això, que els podem pal·liar. I això també ens ha de donar un cert optimisme de que sí que hi podem fer alguna cosa. És podem ajudar que aquests problemes disminueixin.
Tota una onada...
Aquests són els objectius, no?
Efectivament, i s'ha generat tota una onada solidària, com s'està veient amb el gran recapte d'aliments de demà i demà passat, a més d'un miler de punts de recollida de Catalunya. Aquelles persones que no tinguin clar si a prop d'una gran superfície o d'un mercat o d'un supermercat de casa seva poden donar aquests aliments, tenen la possibilitat de mirar la web del Banc dels Aliments, està explicat.
Exacte.
Tot. bancdelsaliments.org, o bé, si és possible, tot i que suposo que van vostès molt enfeinats aquests dies, trucar al 93-346-4404, és el telèfon del Banc dels Aliments de Barcelona. Moltes gràcies, senyor Antoni Sant Salvador.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Per aquesta difusió, que ens és molt, molt necessària.
Moltes felicitats a vostè, a tot l'equip del Banc dels Aliments, als voluntaris que hi participen, a tots els que d'una manera o una altra ajuden, i també, fem nostra aquesta frase que vostè ha dit, tant de bo aviat no s'hagi de fer això.
Exacte.
Molt bon dia i fins
una altra. La vostra felicitació.
Adéu,
bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Ara, adéu. De seguida, ja la tertúlia d'actualitat. Aquesta tertúlia d'actualitat la compartim amb Lluís Sols, membre i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia.
Bon dia.
També tenim el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga, Francina Alsina. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, en una primera roda d'intervencions, abans de posar una miqueta el guió dels temes que tractarem, els volia preguntar pel que pensen del possible pacte entre Convergència i Unió i Esquerra per a la governabilitat en la propera legislatura, però un pacte que, segons va dir ahir el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, no serà en forma de govern de coalició, sinó que els republicans volen quedar-se fora. D'això, què en pensen?
Penso que la solució més lògica, en uns convicis que s'han plantejat sobre el tema de la independència, els dos partits que coincideixen en la mateixa solució, que d'alguna manera donen una solució de govern. La no participació d'Esquerra també és lògica, perquè és un nivell de compromís molt, molt alt, i els retalls que s'hauran de fer serien molt difícils d'assumir per Esquerra, no? Ara, aquest govern serà estable? Doncs això és una mica més dubtós.
Si és en minoria sense Esquerra, vol dir vostè.
Si és en minoria, amb suport parlamentari d'Esquerra...
No seria tan estable com...
No seria tan estable, perquè tot i el seu compromís de quan arribin els retalls els faci, jo dubto que en casos concrets aquest suport estigui. Llavors serà un govern inestable que haurà d'anar una mica de pressa amb el tema del referèndum.
Uh-huh. Senyor Reiteri.
Sí, jo crec que és una demostració... més que de la lògica política, de la covardia política. Perquè nosaltres votem a unes persones perquè dirigeixin un país amb circumstàncies bones o dolentes. Esquerra Republicana ara mateix té l'oportunitat de dirigir aquest país o de participar en la direcció en una situació dolenta econòmicament, perquè s'han de fer retallades, no s'hi vol mullar, no vol quedar malament. Vol sempre sortir quan les coses van bé. Dir el que a tothom li agrada. Si anem sols, estarem millor, tot sortirà. Però, escolti, vostè té que gestionar el país, vostè té que governar, i moltes vegades ha de governar en coalició. Ara té una oportunitat d'or, i la deixa anar. Això, per mi, és covardia.
El que passa és que això també és un risc, no?
Però els polítics estan per això, els han votat perquè assumeixin aquest risc i tirin el país endavant. Per tant, a mi em sembla molt lleig per part d'Esquerra Republicana que ja es plantegi únicament criticar allò que li interessa, no? I no mullar-se quan les coses van malament, perquè a tothom li agrada quan el país va bé, doncs mira, manar i repartir diners i repartir tot, però clar, quan s'ha de fer retallades i treure gent i gestionar una situació dolenta, llavors es renten les mans. No em sembla correcte, em sembla molt incorrecte.
Francina, Alzina, alguna cosa, discrepàncies, coincidències?
Jo el que Esquerra crec que ha sortit prou escaldada amb el tripartit. I el senyor Oriol Junqueras, veus, amb això, d'entrada em sembla una persona intel·ligent de dir, veiem-les venir i després ja veurem com funcionem. I ens coalicionem quan toqui. I quan toqui estaré al costat del govern. I quan toqui prendre decisions importants pel país, estaré al costat del govern. Que crec que és aquesta la posició que està agafant. Jo, per a governar com va fer amb el tripartit...
Sobretot amb la segona legislatura,
amb
el tripartit de Montilla.
Més o menys. Val? Perquè aquí no és que en sortís massa lluit i tampoc no va poder tenir el paper que es pensava que tindria. Clar, primer jo crec que està bé no precipitar. També, saps què passa? Si de seguida digués que sí, l'acusarien d'aquest afany de poder, d'aquest protagonisme, d'aquest tal...
Una de les crítiques que bona part de la societat catalana dedicava a Esquerra últimament era això, el voler pactar per la cadira.
Exacte.
Crítiques,
exacte.
No entrem a valorar si són adequades, justes o no, però hi havia moltes
crítiques.
Però
és una situació que s'ha viscut.
Però és que ara, si no es pacta, no hi ha un possible govern estable.
Però si en els moments de decisió importants...
Hi ha incapacitat per part d'Esquerra. No.
No sé, jo crec que si en els moments importants ho té al costat...
Inclús, perquè quan va estar en el tripartit, les conselleries que portava Esquerra realment van ser les pitjor portades. Molt malament.
Per tant, igual
és que hi ha una certa incompetència a l'hora de governar. No a l'hora de fer oposició,
Pot haver-hi moltes claus.
Per això, que no entrin en el govern, però que quan es necessiti estiguin al costat del govern.
Clar, aquesta és la qüestió, que veurem si se sabrà fer això, perquè tampoc és fàcil una situació així, una mica com la que ha fet el PP al País Basc, però no ha durat els 4 anys, és a dir, està des de fora donant suport a un govern en minoria, amb molta minoria, com el de Patxi López, salvant les diferències.
Sí, però això es dona una mica més fàcil, perquè hi havia una coincidència en el tipus de política social que proponen tant Convergència com PP. A veure, jo penso que no és just parlar de covardia en el cas d'Esquerra Republicana, tot i que estic d'acord que les conselleries d'Esquerra Republicana van ser les que van funcionar pitjor durant el tripartit, o sigui que va haver un problema de mala gestió. Però em sembla que no és just parlar de covardia, sobretot perquè, a veure, hi ha dues polítiques socials molt diferents, les dretes i d'esquerres. Llavors, forma part del govern per fer quina política? La política social de Convergència o la política social d'Esquerra? Serà la de Convergència. Llavors, això no té cap sentit.
Escolta, la política social que està fent el partit d'Esquerres de França, per exemple, del senyor Hollande, és d'Esquerres, que està pujant impostos, que està retallant...
No estem a França, però no estem a França, que estem aquí.
Actualment, per sortir de la crisi...
Una mica per les necessitats, clar.
A veure...
Sí, perdoni, tallem un momentet perquè ara farem una pausa. Gràcies, senyor Sol, si pot recordar el que volia dir, ho continuarem comentant després, perquè ara amb el Gerard Carrión destacarem que, a part d'aquest tema dels pactes, parlarem també de l'operació Mercuri i de la decisió de la Comissió Europea sobre els bancs que han estat rescatats. Bé, què va dir exactament ahir Junqueras i què es diu des de Convergència i Unió?
Doncs Junqueras es compromet a garantir l'estabilitat parlamentària en els grans temes de país, com són la investidura, els pressupostos i el procés cap al referèndum, però sense formar govern. Per la seva banda, Duran i Lleida admet que no veu Esquerra Republicana, però tampoc el PSC, disposats a assumir la responsabilitat de governar.
Pel que fa a l'operació Mercuri...
Doncs Navarro confia poder substituir Fernández i Bustos, un quan hagin declarat davant del jutge. El líder del PSC ha destacat que amb la suspensió dels càrrecs a petició dels mateixos afectats, el partit ha anat molt més enllà del que preveu el seu codi ètic.
Bé, més que en aquest cas és restituir els càrrecs dels quals han estat suspesos, càrrecs orgànics del PSC, Daniel Fernández i Manel Bustos. I pel que fa a l'alcaldessa de Montcada, Maria Elena Pérez...
Doncs es declara innocent i posa a disposició del partit el seu càrrec de primera secretària local del PSC.
Finalment, dels bancs rescatats i la Comissió Europea.
Doncs hauran de reduir el seu negoci més d'un 60%. Les quatre entitats financeres intervingudes per l'Estat són Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i el Banc de València.
Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9. Ara una pausa i continuem amb la tertúlia d'actualitat.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i mig i seran tres quarts de nou. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim avui amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Senyor Sols, vostè està a punt d'intervenir també sobre el tema dels pactes.
Sí, perquè s'havia dit que Esquerra Republicana té l'obligació de compartir la política de... la política de Convergència i Unió en el tema social. Jo no penso que no és així. A veure, voldria aclarir una sèrie de conceptes. A la meva opinió, les retallades no són bones. No és la política per sortir d'aquesta crisi. Altres poden pensar una altra cosa. Però la segona qüestió és que en tota l'eurozona no pot haver més que una estratègia de sortir de la crisi. I els que manen, els que ens imposen, han imposat les retallades. Això què vol dir? Que no fer-les és pitjor. Perquè no se n'estan imposant, has volgut imposar, que si no ho fem és pitjor.
Si les fem per les dolentes, clar, diguéssim,
per tant,
forçats.
Les hem de fer perquè ens estan imposant. Val? Ara, hi ha només una manera de fer les retallades? No crec. Hi ha diferents maneres de fer-la. Llavors, en un tema així, amb un efecte social tan clar, doncs hi ha una manera més de dretes i una manera més d'esquerres de sortir les retallades. No veig que Esquerra Republicana hagi de compartir la manera de fer les retallades de Convergència i Unió. Llavors, si prefereix fer un suport parlamentari des de fora, em sembla raonable. També és cert que això en determinats moments donarà lloc a una mica més d'inestabilitat, però això és el que han decidit els electors.
Sí, recordem que Convergència i Unió també pot sumar majories amb el PSC o amb el PP. O sigui, té tres possibles majories que són les mateixes que tenia, si són majories a dos, les mateixes que tenia en la legislatura que ara acabem.
I que en casos molt concrets podrà tornar a potser el suport del PP, en votacions molt concretes.
Si vostè creu que la geometria variable tornarà a funcionar...
Tant com això no, però en casos molt concrets, molt de retallades concrets, molt impopulars, és possible.
És a dir, que potser rebaixarà la tensió, perquè últimament la tensió entre la Federació Nacionalista i el PP o entre el govern català i el govern espanyol ha estat molt forta.
Jo crec que aquesta campanya ha fet molt mal. Haurem de deixar passar un temps.
Molt mal a la relació...
A la relació entre ells. O sigui, s'han passat ratlles que no s'havien d'haver passat mai. I d'entrada, allò de que tots tornem a ser amics, ens estimem i ens donem la mà, ho veig una mica difícil, o seran tots molt hipòcrites.
Potser no cal arribar a això que vostè diu. Es pot parlar en clau de país, doncs, de diàleg, d'entesa, no?
Sí,
al servei
però,
dels ciutadans.
Sí, això és el que hauria de ser. Això és el que hauria de ser. Però, no sé, jo tinc la sensació que hem de deixar passar una miqueta de temps, que tot torni al seu lloc, i tapem les ferides, que curin, i continuem caminant. Però ara, en sec, tots ens tornem aquí, no ha passat res, i continuem. Uf, s'han dit coses molt fortes, eh?
Sí, jo crec que efectivament aquestes eleccions l'únic que han fet és ensorrar més el país. O sigui, realment ha fet un mal negoci per Catalunya, Convergència. Sé que no era aquesta la seva intenció, sinó que hagués estat malèvol, no? Però realment estem molt pitjor del que estàvem. Pensem que l'economia no és únicament local, és una economia global. Per tant, l'inversor de fora, que és el que ens interessa, té que veure estabilitat en aquest país nostre. Si no veu estabilitat, no vindrà a invertir. I ara som més inestables que abans. Superar això requereix molts pactes, requereix no mirar amb un mateix ni el partit, mirar per la ciutadania, mirar pel país, no? Això és el que els nostres polítics moltes vegades no fan. S'aprofiten de moviments socials, de manifestacions, doncs per treure més rèdit electoral per ells, pensant que això és bo pel país. I en aquest cas no ha estat així.
Per tant, tenim una situació més complicada d'escenari polític, de governabilitat, i potser amb habilitat el repte el poden superar.
És cert, estic d'acord que la situació ara és més complicada, que els resultats no eren els que les enquestes preveien, però sí que és cert que hi havia una onada, una demanda popular forta de la manifestació i que es reflectia a les enquestes d'un... Bueno, d'un referèndum sobre si Catalunya ha de seguir o no formant part d'Espanya, i Convergència va prendre una decisió que jo entenc com respectable, no sé si estaria 100% d'acord, però en tot cas respectable, de seguir aquest camí, aquest moviment popular, i fer aquestes eleccions.
El gran interrogant és si el poble de debò demanava unes eleccions ara. Perquè potser demanava altres coses, però no necessàriament eleccions ara. Això és el que diu molta gent.
Aquest tema està en l'agenda i jo vull assenyalar una cosa que s'ha dit poc, i és que els partits que defensen explícitament el referèndum i votar independència en el referèndum han tret més del 50% dels vots. I jo dic jo, que no sóc partidari de la independència.
Ara, de Convergència i Unió, potser no està tan clar que els votants tots votessin sí a la independència. Potser molts sí, però altres no.
Sí, en una democràcia s'ha de respectar les lleis. Ningú és ningú per saltar-se les lleis. Si hi ha una llei que t'impedeix fer això, si no passes abans pel Parlament espanyol, doncs vés al Parlament espanyol, canvia aquesta llei i fes-ho, però no et saltis les coses perquè ets molt guapo. És el polític més guapo que hi ha. No, escolti, aquí... I les lleis són per vostè, per mi, per tothom, pel més ric i pel més pobre. Si no estem convertint la democràcia doncs, en una sèrie de dictadures parcials del que mana. Ara, com que mano jo, faig el que vull. No, escolti, les lleis també són pel que mana menys, pel que té menys escons, perquè així es respecta la seva diversitat. Si no, no hi ha diversitat.
Potser la gran qüestió és si en una futura reforma constitucional es pot arribar a reconèixer sí, aquest dret de Catalunya com a poble a decidir el seu futur.
Però tu creus, amb aquesta posició tan tancada i tan barrada que teníem des del Parlament espanyol, que si aquí no es dona un cop de força, però de dir, mira quanta gent ens està avalant, ara canvieu,
sí,
perquè la inversa era impossible.
Sí que ho crec, però no, el cop no és fer unes eleccions.
Jo crec que la gent ho estava demanant, eh? Si no, aquell milió i mig de gent, de persones
aquell
que van sortir...
Aquell milió i mig, i sortia gent allí, però és que no es va entendre bé. I, de fet, el resultat electoral de CiU és una davallada impressionant, no prevista, perquè no es va entendre que va sortir...
Ahir ho reconeixia, per exemple, durant Lleida. Sí.
La gent va anar allà a protestar per la situació econòmica, perquè jo tinc
familiars
que hi van anar. I no, bueno, el
també
tema
és que es va cridar molt independència.
Molt. Jo hi era, eh?
Hi ha moltes banderes, sí. Bueno, escolta, no és un... A veure, un 80% del poble, no, eh? No ens enganyem.
En tot cas...
El que hem fet és dividir el nostre poble.
No, jo crec que el catalanisme ha sortit reforçadíssim, eh? Perdona.
també ha pujat el vot de manera significativa dels partidaris de continuar formant
part
d'Espanya.
Una cosa, Convergència sí que no ha tret el que s'esperava ni el que estava convençut que tindria, perquè aquestes enquestes, doncs, és genial com s'equivoquen, no? I que potser Convergència va tenir uns consellers que també van estar molt miops a l'hora de la veritat de poder, com aconsellar el president, però... en tant que qui ha sortit reforçat d'aquí ha estat el catalan. Qui s'esperava que la CUP entrés? Aquí ningú donava un duro per la CUP.
Però sí que esperaven potser que mantingués solidaritat als... O sigui, s'ha canviat un per l'altre, diguéssim, no?
Home, però i Esquerra...
Ahir vam parlar precisament en
Esquerra,
aquest programa amb la CUP.
Anava a dir-te, clar, vull dir-te que aquí ha tingut un cop d'efecte i ha sortit reforçat, ha estat tot el catalanisme, val? Que eren els representants d'aquest milió i mig.
Sí, en tot cas...
I l'error va ser pensar que aquest milió i mig seguiria el líder.
Està clar que... Clar, està clar que la, sí. El que ha fallat és l'ambició, si es pot dir així, d'Artur Mas, de concentrar més vot i de tenir una majoria més sòlida. Això li ha fallat a Convergència i Unió. Ara bé, com diu Francina Alsina, és cert que els partidaris del dret a decidir, de convocar una consulta, són majoria al Parlament, com ho eren abans, també, no?
Jo volia sortir una cosa. No sempre entenem del tot bé què és democràcia, no? És a dir, democràcia serveix per canalitzar al poder públic la voluntat del poble, no? Llavors, té unes regles i cal respectar aquestes regles, però no sempre la democràcia funciona bé i no sempre la democràcia permet canalitzar això. Poso un exemple que no té res a veure amb nosaltres. El cas d'Estònia, quan va fer independent, doncs el 40% de la població eren de parlar russa. Llavors van decidir que aquest 40% no eren ciutadans estonians. A veure, les regles del joc eren estrictes, o sigui, havia unes regles, deien qui era, qui no era, a veure, però això no era la voluntat del 100% dels habitants
d'Estònia. Era excloure una part significativa.
Llavors, la democràcia, de vegades, no, les regles del joc no permeten expressar la voluntat de la gent. Si es percep que hi ha una voluntat de la gent majoritària a Catalunya de que vol plantejar-se aquest tema, d'una manera o una altra s'ha de fer. I si, i el millor és fer-ho amb les regles del joc que hi ha. I si i aquestes regles s'han de saltar una mica i fer una cosa, diguem, al marge de la legalitat, doncs a mi em sembla perfecte.
El que passa que, clar, com es pot fer això sense una ruptura o sense...
Una consulta al marge de la legalitat, al marge.
Una consulta que no seria vinculant, però que...
Clar, no, podria... jurídicament no seria vinculant, però que...
Per almenys tenir el termòmetre... Exacte, és el termòmetre del que pensa la gent de carrer. No els que estan molt allunyats, de vegades, de la gent de carrer. Perquè...
Bé, avui hem parlat de pactes i d'interpretació dels resultats electorals de diumenge passat en la tertúlia que compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb el professor i membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, del que ha passat amb l'operació Mercuri, el suport que va donar Pere Navarro als seus dirigents imputats i vaja, del que comporta tot això. Una vegada més tenim un problema d'aplicació de la llei del sòl en els municipis, no?, amb casos de... relacionats amb l'habitatge.
Jo penso que en aquest tema s'ha de ser molt rígid, fins i tot a risc de ser injust. O sigui, hi ha unes sospites, uns indicis tan forts com que han sortit, jo penso que haurien de dimitir de tot.
O sigui, que políticament s'ha de dimitir.
Externs, potser continuar de regidors com a molt, perquè si d'aquí a un any es demostra que no poguessin tornar, en fi, si es renta la seva imatge...
Clar, però la presumpció d'innocència també hi ha de ser.
Però en principi és més important encara la imatge de la cosa pública que la presumpció d'innocència. Jo prefereixo que hi hagi víctimes concretes de que no han estat tractades injustament abans de que gens que tothom pensa... potser, probablement amb raó, que són corruptes, estiguin manant.
Potser cal explicar bé que dimitir d'uns càrrecs no vol dir declarar-se culpable, ni ser culpable. No, sí, hi ha sentències judicials.
Realment, després es demostra que no tenen res a veure, que són innocents, també dir-ho amb la mateixa grandesa i
mateixa
tots els
força,
diaris,
clar.
Que se sàpiga que aquell senyor no va fer res.
Perquè, clar, perquè és una llàstima la injustícia.
Una ataca, i després, sí, pues, amb un diari a l'última fulla, dius, no, salió innocente. Home, per favor...
No, és que és això el que passa moltes vegades, que tu només veus els titulars de culpabilitat...
I no veus els d'innocència, que no va fer res, el pobre.
I se'l jutgen abans...
Hauria de compensar-li l'honor, o sigui, el deshonor que hagi patit durant aquests mesos. No?
Perquè és ell i la seva família.
Sí, però l'interès públic està per sobre el seu interès personal.
Sí.
No,
això és el que fa la renúncia als càrrecs.
És un problema de justícia cap a ell, quan realment és innocent. A veure...
Sí, sí, por lo tanto se ha de hacer alguna cosa a favor de él, pero sacrifica el interés público, aguantar a una persona en un lugar relevante cuando ya sospita sobre él, no, eso no se olvida.
Per tant, estem d'acord també, no? Sí, senyor Alcina, sí, senyor Raiteri, que és bo que dimiteix.
Però, de fet, però després que se'l retorni amb dignitat, o se'l rehabiliti amb dignitat a lo que estaven.
El que passa és que sovint el temps passa i a vegades aquests dirigents polítics potser es fan grans i ja els hi ha arribat l'hora de la retirada quan passen uns anys, no?
Bé. Si la justícia fos
parlo en ràpid, general, no? Sí.
El problema és que tenim una justícia molt lenta.
Això també.
No, jo recordo el cas concret de Demetrio Madrid, president de la comunitat sí. de Castilla León, que va ser
imputat,
va dimitir completament i anys després, totalment innocent. Sí, sí. Doncs sembla una cosa molt secundària, o sigui, no era un cas important, era una interpretació d'una actuació concreta en un cas irrellevant, però va dimitir.
Sí, 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 és un cas d'un dirigent socialista, ja fa molts anys el tenia present sí, jo sí, també, senyor Sol.
Però sí. Això no se li hauria d'exigir al partit, no hauria d'exigir al partit, això hauria de fer la mateixa persona. Jo crec que aquí, quan veuries la grandesa del personatge, no és en el moment en què et diu plego fins que no es noti, fins que no es demostri la meva innocència. No perquè m'obliga el partit a que haig de dimitir.
Clar, això també crea unes tensions i una desconfiança sí, també, fins i tot de la societat en la classe política. Bé, senyors, per tancar la tertúlia, avui m'agradaria que comentéssim breument el que va decidir ahir la Comissió Europea, que és donar el vistiplau als plans de viabilitat de les quatre entitats financeres intervingudes per l'Estat espanyol, Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galícia i Banc de València. Els bancs rescatats hauran de reduir el seu negoci de més d'un 60%. Per als no entesos, què comporta aquesta notícia? Si vol començar el senyor Sols, per exemple, potser... Avui és l'expert en economia, aquí entre nosaltres.
Jo sempre vaig buscant, a veure, un economista que m'ho aclareixi.
Trobem a faltar Oliveres, no? Però vaja, poden Exacte. Parlar tots, eh?
A mi, el primer és que les quantitats que finalment ja són relativament reduïdes per allò que s'havia arribat a parlar fa mesos, i que, per tant, el sistema financer no estava tan podrit com es va arribar a comentar. I després d'això em sap greu que aquesta reducció d'actius del cas de Bankia, doncs algunes empreses que Bankia controla probablement deixaran d'estar en mans espanyoles, el cas de Mapfre, però sobretot el cas de el 12% de Iberia British Airways. Allò és l'única cadena, l'única línia aèria espanyola pràcticament que queda. Queda només Europa, que és diminuta, Air Europa, que és diminuta. És dir, molt probablement el resultat d'això és que solament queda sense línies aèries.
Sí, efectivament, jo crec que bé, és bo que es doni suport amb aquests bancs que realment estaven en fallida, perquè també és veritat que hi ha molts inversors que tenen allí posats els seus dipòsits i per almenys se'ls garanteix una part d'aquests dipòsits. No? Per tant, a mi em sembla bé qualsevol gesto que es faci per enfortir a la banca sempre i quan això repercuteixi per la ciutadania. No? És una mostra més de dir, bueno, el sistema no s'esfonsarà, passi el que passi. No? Per tant, és una mostra de seguretat per qualsevol inversor que vulgui vindre. Mm.
Sí, jo poc més puc afegir no, al dir-te. Clar, tot allò que impedeixi un sistema se'n vagi morris, encara que no sigui el millor, ni l'ideal, ni tal, però clar, és que no és el sistema que se'n va morris, és tota la gent que arrossega al darrere. Tenim tot aquest petit inversor, totes aquestes famílies que aquí han depositat la seva confiança. O sigui, a mi el que em fa més pena o el que em fa tremolar és aquella gent gran que han estat estalviant, que han posat els seus estalvis. I és amb aquests amb els que penso. I el que jo espero és que aquests dirigents que s'adjubilen amb aquests sous increïbles, quan han fet tan mala gestió al davant d'aquestes entitats bancàries, que se'ls tallin aquests sous, vull dir, o que s'eviti aquestes indemnitzacions tan milionàries. A mi és el que m'indigna. Quan veus aquell pobre inversor que allà només va comptant els seus estalvis i que aquest és el que pot rebre de veritat, i en canvi els altres que han estat gestionant malament,
sí, sí.
I que els donen una jubilació. Sí, sí.
Com és possible que una persona pugui cobrar tant quan companys meus, per exemple, que són neurocirurgians, que cada dia s'estan jugant la vida de gent, cobren però diversos zeros menys, no? I han estudiat molt més, per tant, quin és el valor de l'activitat d'aquella persona
que val més
que les vides que salva un company meu en el quiròfan? Vull dir,
a veure, però a part de tot, una feina que han fet malament, perquè els teus companys estan fent bé la seva feina.
Bueno, intenten fer bé, sí,
sí. Intenten fer bé, estan salvant vides, sí. Però aquests personatges han fet malament una gestió.
Això ja ho dic.
Home, si no, no els hauríem de rescatar, no fumem. Val? I en canvi se te'n van amb unes jubilacions supermilionàries de per vida. I dius, ostres, és que això a mi m'indigna, ho sento, però m'indigna molt.
I en l'altre costat trobem el cas dels els que tenien accions preferents, que aquests són dels grans perjudicats d'això, a més a més dels treballadors que aniran a l'atur. Perderan entre el 40 i el 60% del valor dels diners que havien estalviat. Realment això socialment és molt greu.
La banca, efectivament, és un...
No, però és que això
és una matèria sensible, per la... Sí, el que passa és que, clar, s'han fet moltes injustícies des de la banca, però també doncs, la banca és un sector que dona feina.
Clar, diem que s'ha d'estar, perquè és el que et dona estabilitat com a país, i ha de ser, però una banca més solidària.
I ens ajuda als ciutadans.
Tinguem una banca justa.
Que sigui ètica. Avui reivindiquem la banca ètica.
La banca ètica.
En homenatge al senyor Arcadi Oliveres, que no ha pogut venir, però esperem recuperar-lo pels propers dijous. No hi ha temps per més. Només ens queda recordar que avui és un dia mundial
important. No, el Dia Internacional del Voluntariat és el dia 5 del Dret Social, el celebra a Tarragona, avui, o sigui, el que és la província de Tarragona, a la tarragonensa, avui a Torredembarra, aquest vespre en el castell de Torredembarra. Demà a Girona, allà al centre Fontejau, farem la nit del voluntariat. A Barcelona, el dia 4 de desembre, i el dia 5 a Lleida. Doncs, jo, perquè
recordem,
tothom estigui.
Disculpi que abans, quan m'ho ha dit, li he entès parcialment. És el dia 5 de desembre, recordem-ho.
És el Dia Internacional,
del Voluntariat.
Però fem totes aquestes celebracions a tot els quatre territoris, perquè tothom que ens escolta, que sigui del territori, està convidat.
Doncs li demanem a Joan Carles reiteri, per exemple, un número de l'1 al 12 per fer el sorteig d'una entrada doble per a l'espectacle de l'Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu al Teatre Cursal de Manresa aquest diumenge a les 6 de la tarda. De l'1 al 12.
El 7.
El 7, molt bé. Doncs el guanyador d'aquest sorteig és David Camps Fontarnau, de Centelles, a la comarca d'Osona. Felicitats per aquesta entrada doble per aquest diumenge al Teatre Cursal de Manresa, actuació de l'Orquestra i el Cor del Gran Teatre del Liceu. Gràcies, Joan Carles Reiteri, Francina Alzina i Lluís Sols. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Adéu, bon dia.
Ara els titulars que ens porta el Gerard Carrión, després plusvàlua del Primer Cafè, espai sobre consum, on parlarem de les compres de Nadal. Tindrem també més temes com la nutrició i la salut amb Maria Josep Rossa, allò fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha confirmat que el seu partit no formarà coalició amb Convergència i Unió al proper govern de la Generalitat. S'ha compromès, però, a garantir l'estabilitat parlamentària del govern en els grans temes de país, com són la investidura, els pressupostos, el procés cap al referèndum i a garantir la projecció exterior de Catalunya. L'endemà de l'operació Mercuri, la presumpta trama de corrupció urbanística centrada en l'Ajuntament de Sabadell i que sacseja el PSC, el primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, va comparèixer ahir davant dels mitjans després de la reunió del secretariat del partit, que va ratificar la decisió de suspendre dels càrrecs al partit els afectats i va reivindicar, però, l'honorabilitat de tots els companys. En clau econòmica, la Comissió Europea acaba de donar el vistiplau a la reestructuració dels bancs espanyols intervinguts. Brussel·les exposa els detalls dels plans de viabilitat de Bankia, Catalunya Banc, que es va quedar el negoci financer de Catalunya Caixa, Caixa Nova Galícia i Banc de València, que rebran una injecció econòmica de 37.000 milions d'euros. Els bancs rescatats, recordem que hauran de reduir el seu negoci més d'un 60%. I l'Audiència de Barcelona ha confirmat la condemna de 2 anys i mig de presó i 4 i mig d'inhabilitació per conduir autobusos al xofer responsable de l'accident del Carmel de l'any 2008. Recordem que una nena de 12 anys i una dona van morir atropellades arran de la brusca maniobra que va fer el xofer. I ens interessem a aquesta hora per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens n'informa des de Transmet en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments, a partir dels usuaris de Rodalies de Catalunya, que a causa d'una incidència tècnica entre les estacions de Mataró i Vilassar de Mar, els trens de la línia R1 Mataró-L'Hospitalet circulen amb 10 minuts de retard direcció l'Hospitalet de Llobregat. Normalitat pel que fa a la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Jordi. Ens actualitzem a l'informatiu de les 10. Fins ara.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ho tinc tot? Esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tavascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquia amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC. La neu més nostra.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat. Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del primer cafè.
Les 9 i 7 minuts, comencem el Plusvàlua del primer cafè, l'espai sobre consum, que fem amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Avui parlarem de les compres de Nadal, una necessitat, una prioritat, de vegades també per satisfer doncs, el que és la tradició, tot allò que culturalment acompanya la vivència profunda d'aquestes festes tan importants, de tradició cristiana, però molt arrelades a la nostra societat. Tot això comporta tot una activitat que en les famílies es multiplica. Podem dir que des d'ara i fins al 25 de desembre i fins a principis de gener també. Per parlar de les compres de Nadal, comptem amb la presència del director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Senyor Conesa, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui ens podem fer moltes preguntes. També ens acompanya, com sempre, la Carla Gràcia, la directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé.
Aquest vespre a les 8, programa, com sempre.
Com cada setmana, com cada setmana.
Després anunciarem els continguts. Abans d'entrar en matèria, us anunciem, amics oients, que, com sempre, podeu intervenir, podeu dir la vostra sobre compres de Nadal, avui principalment. Si ens truqueu des d'ara al 93 409 27 72, podeu dir la vostra en directe, 93 409 27 72. Doncs bé, aquestes festes, vaja, la primera qüestió que podem recomanar, senyor Conesa, és que gaudim de les compres, però de manera responsable. És a dir, gaudir no vol dir comprar impulsivament, per exemple.
Gaudir, lògicament, no és comprar impulsivament, ni per Nadal, ni mai. Sempre pensem en informar-nos, triar i aleshores poder prendre una decisió doncs, completament responsable. Però tinguem en compte que arriben les festes de Nadal i arribar a les festes de Nadal, sigui la situació doncs, de l'entorn econòmic, però sí que hi ha un fet que no varia, augmenta la demanda i, per tant, els preus acostumen a pujar i, per tant, s'incrementen. Per tant, és molt important comparar els preus i la qualitat dels productes abans de comprar i tenir, doncs, cura, ser previnguts, perquè hi ha aliments que és factible congelar o emmagatzemar. Comprem-los amb temps i abans, que, per tant, evitarem compres d'última hora i, a més, tindrem uns preus millor.
Ser previsor.
Ser previsor, és important. I per l'altre cantó també un altre tema, que hi ha productes, principalment també aliments, però també regals, que per les seves característiques no els podem comprar fins a última hora. També siguem previsors, encarreguem-los, fem els encàrrecs amb temps i no haurem de córrer i podrem mantenir uns preus a la línia que no siguin aquells de l'últim moment que ens desfacin una miqueta doncs, el propi pressupost. Lògicament, hi ha moltes precaucions que s'han de tenir en compte. En aquestes festes, encara que controlem doncs, el pressupost familiar, fem anar molt la targeta de crèdit. Tinguem cura a l'hora de pagar amb targeta de crèdit. Identifiquem-nos. Que se sàpiga que els titulars som nosaltres. Evitarem la possibilitat de que hi pugui haver-hi qualsevol frau. I aquesta targeta, lògicament, si la fem servir, tinguem cura en guardar-la bé, perquè no hi hagi algú altre que pugui intentar fer-la servir. Però que si nosaltres som exigents amb el tema dels controls, els diferents establiments també ho són, i aleshores evitarem que pugui haver-hi cap mica de problema.
A vegades anem atabalats, no?, quan
sí,
anem de compres.
Sí, allò d'aquest donant la targeta, no. Que després que llavors ens queda allà, per tant, siguem curosos amb tot això. Demanem les factures i els tiquets, això avui dia és un clàssic, ho hem de fer-ho sempre, és la nostra garantia, perquè si hi ha qualsevol problema puguem reclamar, així com guardem tota la informació, publicitat, fulletons que ens informen de les ofertes. Per què? Perquè tota la publicitat és vinculant i, per tant, si hi ha qualsevol problema, nosaltres podem exigir que es compleixi aquesta publicitat. I si tenim algun problema, doncs, lògicament, tots els establiments han de tenir fulls oficials de reclamació i denúncia. La primera reclamació, això sí, sempre l'hem de fer en l'establiment, que té l'obligació de contestar-nos en l'espai d'un mes i que si en aquest mes no ho ha fet o la contesta no és prou satisfactòria, sempre podem recórrer a un qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor o la pròpia Agència Catalana del Consum. I si tenim cura, a més, de comprar o utilitzar els serveis d'aquells establiments que estan adherits a l'arbitratge de consum, tindrem doble garantia. Primera, la garantia de que si estan adherits vol dir que ho volen fer-ho bé, que ens donaran un tracte doncs, de qualitat, un tracte d'excel·lència, i per tant ja, això ja és un valor de confiança. Però per l'altre, perquè qui en toca en trenca, i resulta que tenim un problema, sabem que es resoldrà molt ràpidament i sense cap doncs, trastorn per nosaltres.
Senyor Gonesa, un dels àmbits principals o estel·lars, podríem dir, de les festes nadalenques són les joguines. Què hem de tenir en compte a l'hora de...
Sí, perquè, esclar, estem comprar, a Nadal.
Siguin però... nosaltres, siguin els Reis Mags, sigui...
Immediatament de Nadal venen els Reis. I, per tant, les joguines és el regal estrella. Per tant, aquí hem de tenir molta cura, perquè hem de pensar que les joguines són per divertir els petits. I nosaltres hem de pensar que amb els jocs dels nostres fills no s'hi pot jugar. Per què? Perquè, lògicament, hem de tenir en compte moltes dades a l'hora de comprar joguines i tenir fer totes les reflexions que calgui. Pensem que tots els embolcalls d'aquelles joguines ens han d'indicar doncs, una sèrie de fets com és per quina edat estan recomanades. Per tant, mirem l'edat i la maduresa dels infants abans de fer la compra. Valorem els continguts dels jocs i també aquells aspectes educatius que tenen. I evitem aquells jocs que tenen doncs, distinció sexista o que inciten a la violència. Tota la informació que s'hi posa, etiquetes, en la caixa, totes les explicacions, no és per fer bonic, és per llegir-ho, per entrar-nos bé del que posa, perquè tota la informació és obligatòria. Hem d'assegurar-nos que portin la marca CE, La marca CE és la garantia de que aquell producte compleix amb totes les especificacions de la normativa de la Comunitat Europea, tant amb seguretat com amb tots els aspectes de qualitat del propi producte. Mirem que hi hagi el nom i la marca del producte i també qui l'ha fabricat, raó social, adreça del fabricant, de l'importador, o del venedor, vull dir, d'aquell que es pot fer responsable en un moment determinat de que les coses no funcionin. Hi ha d'haver-hi les advertències d'ús i a vegades també les restriccions d'edat, perquè hi ha joc, per exemple, com poden ser jocs de química, doncs que ja no són recomanats per menors d'una edat determinada, o que, a més, hi ha les indicacions de que s'han d'utilitzar sota la supervisió d'un adult. Pensem que hi ha les joguines elèctriques, les joguines que necessiten, doncs, o sigui, connexió amb l'electricitat, ens han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació i el consum energètic que tenen. I, aleshores, hi ha, dintre de l'aspecte més, diguem-ne, sostenible, pensem que hi ha joguines que estan fetes amb materials renovables, com pot ser la fusta, i que aquestes doncs, tenen menys incidència en el medi ambient que no pas aquelles que el procés de fabricació ha sigut fet amb productes i processos industrials i amb materials sintètics o plàstics.
També amb aquestes coses s'educa els fills.
Sí, i tant que sí. Recordeu, amics oients, que podeu intervenir avui si realment penseu que us podem aclarir alguna cosa, que segur que sí, el senyor Alfons Conesa us podrà respondre si teniu dubtes sobre les compres de Nadal o qualsevol inquietud, truqueu-nos. Teniu encara més de 10 minuts al 93 409 27 72 93 409 2772.
Pensem que per seguretat hi ha un altre aspecte molt important a tenir en compte amb les joguines, que és si tenen peces petites o no. Pensem que les normes de seguretat tenen una galga i les peces petites que entren dintre aquella galga no són adequades per una certa edat, per menors de 3 anys. Per tant, hem de tenir molta cura amb què no hi hagi peces petites o peces que es puguin desprendre del joc. També amb què no hi hagi cantells que punxin o que tallin, que poden fer mal als nanos, o que hi hagin obertures on els nanos hi puguin posar els dits o la mà i després tinguin dificultats per treure-la. Vull dir que totes aquestes coses referents a la seguretat és molt important i que hi tinguem cura.
Especialment el tema de les peces petites, perquè ja sabem, els nens a la boca tot.
Per això és important.
Sí, sí. Recomanacions a l'hora de comprar videojocs, una mica lligat al tema de les joguines. Sí. Hi ha la qüestió dels videojocs, que no només és per petits.
No, els videojocs perquè té un ventall molt ampli i que, lògicament, de videojocs hi ha de tot tipus. Per tant, des d'aventures, estratègies, esports, històrics, fantasia, de simulació, tot el que vulguem, ho podem trobar assentant-nos davant d'una pantalla d'un ordinador i posant doncs, un videojoc, o a través d'una consola d'aquestes, que n'hi ha de 1.000 marques i de 1.000 possibilitats, i per tant és molt convenient que siguem molt curosos, perquè principalment això va directament en el nano. El nano se senta, juga i juga sol. I juga davant d'una màquina que li pot transmetre molts inputs que a la millor no són els més adequats.
I és com el seu món, perquè s'hi passa moltes hores.
És el seu món. Per tant, hem de tenir molta cura en que sigui adequat a la seva edat, a la seva personalitat, a la seva sensibilitat. Per tant, si és un menor d'edat, no pot, no se li pot donar qualsevol videojoc, perquè interiorment no té els criteris encara de poder interpretar el que en aquella pantalla està sortint. Mirem, doncs, com hem dit abans, tot el tema d'etiquetatge, principalment pel tema dels responsables, la marca, el nom del videojoc. I pensem que hem de consultar un aspecte important, que és el codi PEGI. El codi PEGI no és res més doncs, que un codi de conducta que la Comunitat Econòmica Europea doncs, ha desenvolupat. És un programari doncs, interactiu on estableix la classificació d'edats i continguts, el PEN European Game Information. Vull dir, aquest codi és molt important perquè aquest codi que està posat doncs, en el videojoc indica, en primer lloc, el tema de l'edat. Pensem que hi ha, doncs, unes icones que posen més de 3 anys, més de 7, més de 12, més de 16 o més de 18. Això ja és la primera part important per saber si el joc és adequat a la persona que nosaltres el volem, doncs, destinar. A part de tot això, hi ha després una altra sèrie de còdics que reflecteixen més el contingut. Aquestes indicacions val la pena tenir-les en compte perquè jo no descriuré cada icona, perquè és difícil retransmetre des de...
Efectivament, però quan es veuen, més o menys s'intueix de què van.
Per exemple, n'hi ha que ja indiquen discriminació, que el joc conté representacions o materials que poden afavorir la discriminació entre les persones, sí, sexes, races... El que
són tres siluetes humanes, dues blanques i una negra, que un il·lustren altre, molt bé el tema.
Un altre, que és molt il·lustratiu perquè és una xeringa, que drogues. El joc fa referència o mostra l'ús de drogues.
Després hi ha la por amb una aranya.
Que el joc pot espantar, fer por als nens o pot causar situacions una miqueta doncs d'espant.
Aquest és més difícil d'explicar, d'escriure.
És aquella típica representació dels TVOs que quan algú diu algun exabrupte se li posa allò d'interrogants...
Una roba, una exclamació...
Que no saps què vol dir. Vol dir que hi ha alguna cosa. Per tant, vol dir que és un llenguatge groller.
És la representació d'una vinyeta amb tres signes, l'exclamació, un asterisc i la roba.
El joc conté paraulotes. Un altre, que són els signes del sexe femení i masculí, que són qui indica que aquell joc té escenes de sexe o nuesa. El joc conté representacions de nuesa o comportaments sexuals o referències sexuals. I un altre, que és un puny tancat, és un joc de violència. El joc conté representacions violentes. Això ens indica, evidentment, quins són els adequats. I, lògicament, jo el que recomanaria que aquests es deixin de banda, indiferentment de l'edat, deixar-los de banda.
Per tant, les icones aquestes són avisos seriosos sobre
els continguts.
Els continguts.
També qui vol passar la tarda parlant o veient drogues o segons quines escenes.
Si això no es té en compte, se li posa amb un nano. I el nano, quan està allà davant, està sol. Ningú el controla. Per tant, allò s'ho van passant i va entrant. Per què? Perquè és curiositat moltes coses d'aquestes.
Això és plusvàlua del primer cafè. Ens acompanya, com és habitual, Alfons Conesa, director general de l'Agència Catalana del Consum. Estem parlant de les compres de Nadal. Encara us animem, amics oients, a trucar-nos i dir la vostra sobre aquest tema. Ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Carla.
Sí, perquè, Ignasi, a mi em fa patir aquelles situacions en què són els mateixos nens els que et demanen un joguet o demanen alguna cosa. Llavors, quan hi ha aquest tipus d'advertències i decidim no comprar aquell joguet o genera aquella incomoditat.
Sí, aquelles tensions entre pare, mare i fill.
Sí, però
o avis, també.
Però ho hem d'explicar i hem de ser prou valents per assentar-nos i per prendre una decisió. Perquè moltes coses d'aquestes venen una mica de que és que aquell el té, aquell m'ha dit que aquest joc... Perfecte.
Sense consciència, potser.
Sí, clar, vull dir, normalment és una miqueta allò de classe. Aquell que el té i que diu. L'altre que no el té, però per no quedar malament, i llavors diu que també el té i que és molt xulo. I és clar, sí. I el nano ens ve i es diu, és que allò que sempre diuen, és que tothom el té, tothom, a la millor són dos, però a la vegada nosaltres li faríem un mal favor amb un joc d'aquest tipus. Per tant, li hem d'explicar, i si no, ens hem de posar seriosos, perquè si no li faríem un flac favor amb la seva educació i amb la seva formació.
Perquè de vegades els nens i nenes també argumenten, sobretot quan són una mica més grans. Ah, això de violència és exagerat, no n'hi ha per tant.
No.
Doncs bé, queda clar, i de vegades la contundència, fem aquesta crida.
Home, sí. I també al final, doncs, interpreten, perquè el dret a fer la pataleta el tenen.
Sempre hi és.
Però després també es donen compte de que verdament es fa per ells i que, per tant, hi ha aquesta, que no passem dels nostres fills o dels nostres nets, sinó que el que fem, ho fem, per exemple, per la seva formació. Que moltes vegades, donar-los i tot, es diu, bueno, com que m'ho donen tot, poc estan per mi, vull dir, mentre no els empipi.
Ens queden 3 minuts, tenim algunes qüestions més per tractar sobre les compres de Nadal, per exemple, recomanacions per afavorir un consum de proximitat i també la presència en el mercat dels productes de comerç just, també val la pena recomanar-ho.
Bé, amb el tema dels productes de proximitat, hi ha un tema que és claríssim, vull dir, nosaltres hem de vestir la taula de Nadal, vestir les taules de festes, i vestir no vol dir només decorar-la i fer-la bonica i posar-li, doncs, espelmes, sinó vol dir vestir-la amb menges. Per tant, aquí hi ha un aspecte important. Tinguem cura del comerç de proximitat. Tot allò que nosaltres podem comprar dels establiments que tenim a prop, que coneixem la procedència. Ahir estava a Vilafranca i em parlaven, doncs, de la Fira del Gall. Bé, la Fira del Gall sabem exactament que a Vilafranca fan una fira on podem comprar un gall que sabem exactament de on ve. Si fem tot això, tenim la garantia de la qualitat dels productes. Per tant, si anem nosaltres en aquells establiments que tenim propers a casa, que coneixem, que sabem que el botiguer ens orientarà, tindrem tota la seva confiança, sabrem que aquells productes que comprem són verdaderament aquells que, a més de donar-nos la garantia no només de qualitat, sinó de procedència, de com han estat alimentats, ajudem en altres aspectes. Propiciant el consum de proximitat, ajudem el medi ambient. No és el mateix uns productes que venen, doncs, de molt a prop, que no pas aquells que pel transport sol han de venir de molt lluny i, per tant, augmenten tot el tema de consum energètic, de contaminació. També, per tant, ajudem a la sostenibilitat.
Vivim entre tots el Nadal, vaja, tot un barri,
està,
tot un territori.
Està, tot ho tenim. Ajudem a les petites explotacions familiars, allò que ve d'aquella granja, que és propera. I tenim en compte que tot el que nosaltres, doncs, invertim es queda a l'entorn i contribuïm al creixement i desenvolupament del nostre país. En quant al producte que preguntàveu, doncs, de comerç just, és un tema que s'ha de tenir molt en compte, perquè el comerç just està basat en la comercialització de productes en criteris ètics, socials i mediambientals. Per tant, amb això contribuïm al desenvolupament sostenible i econòmic d'aquelles zones més desfavorides, principalment d'aquells països que estan al sud del planeta. Per tant, els criteris del comerç just són pagar el just preu als productors, que no estiguin explotats, protegir els drets humans, que aquells productes hagin sigut fabricats no utilitzant mà d'obra explotada o mà d'obra infantil i tots aquests temes. Per tant, cal rebutjar aquells que s'ha utilitzat mà d'obra infantil o que discriminen a la dona. Per tant, són productes que respecten el medi ambient. Tinguem-ho en compte i ho trobarem a les botigues de comerç just i també, doncs, en moltes superfícies o botigues que tenen molt clar aquests productes.
No ens queda temps per desenvolupar tota la qüestió del Nadal sostenible i respectuós precisament amb el medi ambient, totes les temàtiques relacionades amb l'arbre de Nadal, l'origen, després el reciclatge posterior, els materials renovables per les joguines, en tot cas si tenim temps abans que s'acabin les festes podem comentar-ho, però algun recordatori general per acabar, senyor Alfons Conesa, demanar les factures, tot allò que fem la resta de l'any, deia vostè al principi.
Sí,
no?
sí, no, és que són aquells recordatoris que i podem fer més èmfasis ara per Nadal, però que són per sempre. Factures, tiquets de compra, és la nostra garantia. La publicitat és vinculant, guardem-ho. Identifiquem-nos amb la targeta de crèdit. Si tenim algun problema, sabem que han de tenir fulls de reclamació i denúncia. Això és sempre, doncs, una garantia, utilitzar els serveis o comprar amb empreses adherides al sistema arbitral de consum.
I recordem www.consum.cat per qualsevol dubte.
És
sí, senyora.
La web mare del nostre espai.
I allà ho trobareu tot. Penseu que tenim més de 500.000 consultes l'any a la nostra web.
doncs queda dit, això vol dir que hi ha un interès i hi ha una problemàtica que satisfà l'Agència Catalana del Consum. Carla, per acabar, recordem els continguts del programa Plusvàlua.
Sí, avui hem rebut les peticions per Europa, per, de cara als bancs que necessiten un rescat. Doncs avui discutirem cap on va el sistema bancari amb Anton Gasol, economista i escriptor.
Gràcies, Carla. A les 8 del vespre, Plusvàlua, bon programa. I gràcies també a Alfons Conesa, director general de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia i fins la propera.
Fins la propera. Bon dia i bones festes.
Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura, ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre... Tram se solidaritza amb el Gran Recapte d'Aliments de Catalunya.
Durant aquests dos dies, Tram donarà la recaptació de la venda dels bitllets senzills a la Fundació Banc dels Aliments.
Si compres un bitllet senzill, donaràs un àpat a 8 persones i així ajudaràs a lluitar contra la pobresa i la fam a casa nostra.
D'aquesta manera, Tram vol reforçar el seu compromís social amb les persones.
Tots podem ajudar. Tram.
Pero vea que sea
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. L'apunt, ara mateix.
Infants de més de 7 anys, de grups, de germans o amb disminucions psíquiques, físiques o sensorials o amb malalties cròniques. Aquests són els perfils dels nens i nenes amb necessitats especials que representen un 25% de les adopcions que es fan a Catalunya. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs sí, la Fundació IRES, que gestiona les adopcions d'aquests menors, ha fet recentment una jornada per informar les famílies sobre què implica aquest tipus d'adopció i també per resoldre els seus dubtes. I és que aquestes criatures tenen unes necessitats diferents que requereixen també una cura diferent. Parlem els propers minuts amb la directora de l'àrea social de la Fundació IRES, la senyora Marta Esteve. Molt bon dia, senyora Esteve.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens podria una mica resumir quines conclusions es van poder extreure d'aquesta jornada que va tenir lloc el dilluns passat?
Sí, tant. Doncs bàsicament va ser una jornada com molt interessant, també molt emotiva. Hi van participar des de professionals del sector fins a famílies i al final van voler acabar amb la veu dels infants. I les principals conclusions són que es tracta d'uns infants, que evidentment ja heu dit vosaltres quin és el perfil, per tant no cal tornar-lo a repetir, que tenen un munt de ganes de viure en família, que tenen, ens comentava una família, que estan aferrats a la vida, que tenen moltes ganes i que doncs les famílies que poden adoptar un infant d'aquestes característiques doncs han d'estar especialment preparades i han de ser doncs famílies amb un nivell de maduresa important, que sàpiguen què implica una adopció d'aquestes característiques, perquè es barregen dues coses, no només és el procés d'adopció en si, sinó que pot ser un nen doncs que tingui una discapacitat o una malaltia i per tant les cures pròpies o l'atenció pròpia d'aquest fet, no?
Es fa palès que la crisi doncs, ha fet que les adopcions també s'hagin reduït, i sobretot aquest col·lectiu.
Mira, això, la veritat és que en el nostre cas portem 10 anys gestionant el servei i hi han hagut 76 adopcions en 10 anys. I portem, no han baixat, de fet el que s'ha tancat és la llista d'adopcions nacionals, perquè hi ha un munt de llista d'espera, i llavors això ha fet que aquestes adopcions hagin pujat una miqueta. Mhm.
Finalment, breument, suposo que la Fundació IRES, tota aquesta gent que ens està escoltant i té ganes de col·laborar i dedicar una part del seu temps al voluntariat, es pot posar en contacte amb vosaltres?
Sí, tant i tant. A través del nostre web, tothom qui vulgui col·laborar a nivell de voluntari doncs pot fer una sol·licitud i nosaltres ja ens posem en contacte amb ells. En el cas de que hi hagi alguna família que ens estigui escoltant, que vulgui rebre més informació a nivell de com es fa un procés d'aquestes característiques, si ells estarien doncs capacitats o no, o el que sigui, doncs també a través del nostre web o de la pàgina de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció també trobarien tota la informació.
Hem parlat amb Marta Esteve, directora de la Fundació IRES, que gestiona les adopcions als menors que es troben en situació de disminució o tenen, en aquest cas, germans en aquesta situació. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i molts d'ànims a seguir endavant amb aquesta tasca.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per veure el Trencanous al Teatre L'Atlàntida de Vic. La deixaràs perdre? Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el drama humà dels desnonaments. Càritas atén 900 famílies en un any. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Aquest mes de novembre que estem a punt de deixar ha estat marcat per diferents activitats que ha promogut l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil, aquí a casa nostra, a Barcelona, concretament. El dia 16 se celebraven les dotzenes jornades de l'Observatori. Abans, el dia 15, s'havia fet el 16è Fòrum de la Televisió Infantil i del 13 al 16, el 16è Festival Internacional de l'Audiovisual de Barcelona. Parlarem de l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil i d'aquestes activitats que organitza amb la directora d'aquest organisme, l'OETI, Cristina Tresserres. Senyora Cristina Tresserres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens podria explicar, d'una banda, què és l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil i, d'altra banda, en què han consistit aquestes activitats?
Doncs molt bé, l'Observatori Europeu de Televisió Infantil és una associació sense afany de lucre que treballa ja des de fa 16 anys per aconseguir que els infants tinguin un criteri audiovisual. És a dir, que sàpiguen llegir i interpretar el llenguatge de totes les pantalles que ens envolten, la televisió, els videojocs, internet, etc. Uh-huh. Llavors, venim organitzant una sèrie d'activitats anualment i, com molt bé heu explicat, aquestes setmanes passades hem celebrat la 16a edició dels nostres actes, que consisteixen en aquest Festival Internacional de l'Audiovisual, que és un aparador de les produccions audiovisuals, per un costat fetes per professionals però que transmeten uns coneixements i un valor, i per un altre costat fetes pels propis nens i joves, estudiants audiovisuals, sota el paraigües del que diem l'alfabetització audiovisual, és a dir, que són nanos i joves que han estudiat i que entenen el criteri de les pantalles, aquest llenguatge, i que fins i tot pues, s'atreveixen a comunicar-se a través d'elles. No? Llavors és un aparador molt maco, un punt de trobada entre el món de l'educació i el món de la comunicació i el món de l'educació, on compartir entre tots aquestes experiències i aquestes produccions audiovisuals que venen d'arreu del món.
L'Observatori Europeu de la Televisió Infantil, a més, ja ha superat els primers 15 anys, amb aquesta 16a edició, no? I continua al servei d'una qüestió tan, tan important com és l'ús de, dels recursos audiovisuals, que ja estan molt consolidats a casa nostra, no? En aquesta cultura audiovisual, amb finalitats fins i tot educatives, de pares a fills, de professors a alumnes, amb els nens, no? Amb els petits.
Exacte. Aquestes pantalles que ens envolten, des del nostre punt de vista, tenen un potencial altíssim. I cada any, amb aquests actes que celebrem de la mà d'experts en el món de la psicologia, del psicoanàlisi, de professionals del món de l'audiovisual, de l'educació, es posa de manifest precisament el que comentes, que tenen un potencial molt alt, que ja estan integrats dintre de la realitat dels nostres nens, però que encara s'ha de saber explotar més i s'ha de saber fer, no només que sàpiguen pitjar un botó, sinó que sàpiguen llegir i interpretar aquest llenguatge. Però sí que és cert que són uns audiovisuals que ja estan integrats dintre de la nostra vida i de la dels més petits, però que n'hem de saber fer encara un millor ús del que fem. Hi ha iniciatives boníssimes a nivell internacional i també a casa nostra que ja estan treballant l'audiovisual, per exemple, a les aules, d'una forma transversal, i en aquest sentit es fan documentals, es fan pel·lícules, lligant-ho amb les assignatures, i són experiències molt maques de realment introduir a l'aula l'audiovisual no només com una pantalla, sinó com una forma interactiva d'aprendre.
Avui hem parlat de l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil amb la seva directora, Cristina Tresserres. Aquesta entitat té com a president Francesc Llobet, que com a realitzador té experiència també a Televisió de Catalunya especialment i també en la realització d'espais religiosos i d'espais infantils i altres col·laboradors. Són un equip, no, senyora Cristina Tresserres?
Sí. Som un equip petit i molt modest, però som un equip que estem molt satisfets, ja no només per l'experiència d'aquests 16 anys i pels nostres perfils professionals, sinó sobretot per tota la xarxa que tenim de col·laboradors, que això sí que és molt gran i important a nivell internacional i a nivell nacional. I aquí parlo de professors universitaris, d'estudiosos sobre aquests temes que cada any tenim el plaer de tenir amb nosaltres al fòrum i a les jornades. I després de tota la xarxa, tant de professionals de l'educació que estan treballant amb aquests temes i que volen aprendre, com de professionals de l'audiovisual que estan fent aquesta tasca de portar, de fer ja una realitat el fet de portar l'audiovisual a les aules, tant en horari escolar com en horari extern. Llavors, en aquest sentit sí que és un equip important, un equip de gent que desinteressadament treballa per donar recolzament a aquesta tasca i que fa possible que cada any celebrem aquests actes tan importants, sobretot les conclusions que es desprenen.
Animem els qui ens escolten i que estiguin interessats a saber més coses sobre l'OETI, Observatori Europeu de la Televisió Infantil, que entrin en el web oeti.org. Suposo que aquesta és una bona manera, no?, d'accedir a la vostra informació.
Sí, és perfecte, i estem al servei, a la disposició de tothom que estigui interessat en aquests temes, tant a nivell del món de l'audiovisual com a nivell del món de l'educació, perquè, com deia al començament, de fet som com un punt de trobada d'aquests dos mons, que és necessari per fer això, per fer que els audiovisuals, a més d'entretenir, que informin i que eduquin i que puguem explotar tot el seu potencial, que és molt.
Moltes gràcies, Cristina Tresserres, directora de l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil, OETI, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Felicitats per la vostra tasca. Fins un altre. Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu a vosaltres.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Pel pont de la Concepció, a Catalunya en miniatura, ja adornem el Nadal. Descobreix les nostres festes nadalenques i diverteix-te amb tot el que tenim per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures. Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat, amb pàrquing gratuït i restaurant. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
La ilusión, el riure y la imaginación tienen un espai. Jugateries Jack.
les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugueteries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugueteries JAC. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Un minut i seran 3:15. Comencem l'espai de nutrició i salut que fem cada dijous a aquesta hora, amb la col·laboració de Maria Josep Rosselló, experta en nutrició i dietètica. Ens acompanya, com és habitual, des de l'estudi de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell. Maria Josep Rosselló, molt bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Avui parlarem, com vostè anunciava dijous passat, de la magrana, aquesta fruita que és d'aquesta temporada. Per tant, aprofitem aquests dies, aquestes setmanes, per menjar-la, i a més de diferents maneres. Hi ha la clàssica manera de menjar-la en aquells trossets que té a dintre, o potser d'altres, i també pot quedar guarnida, no?
I tant. D'entrada, hauríem de dir que és una fruita que en molts llocs es deia la fruita joia, perquè és com una joia, no? Fins i tot hi ha tradicions, per exemple, a Grècia, que el dia de les noces s'obre una magrana, no? com aquell que obre un tresor. Realment, en els nens, quan l'obren per primera vegada i no l'han vist mai, es crida moltíssim l'atenció, perquè les fruites no són així, no? La magrana és una fruita que s'ha consumit sempre a la zona mediterrània, hi ha molt conreu de magranes, però el seu origen és de... Hi ha reculls històrics, no?, de que els perses hi en consumien, els egipcis també, i estem parlant de les cultures més antigues que tenim. Per tant, l'origen seria Orient, i realment s'ha distribuït per tot el món, i en aquest moment pues es menja als Estats Units, es menja absolutament a tot arreu. La Índia és un grandíssim productor de magranes, i a l'estat espanyol la zona de gran conreu de magranes és la zona d'Alacant i d'Elche en concretament. Però volíem parlar d'aquesta fruita, efectivament, com tu deies, Ignasi, perquè és una fruita de temporada i volem promocionar, no?, aquest concepte de menjar el producte de temporada. Però és un producte de temporada que té una característica, així com moltes fruites no les podem guardar molt de temps. La magrana és una de les fruites que té una conservació més espectacular. En el seu interior està el secret, de per què és tan espectacular. Sí. Però també en el seu exterior, perquè realment la pell de la magrana és molt dura. De manera que les magranes, i molta gent també ho fa, les deixa assecar i s'assequen sense podrir-se, i al final les utilitzen com un objecte de decoració, no? I trobarem centres de flor seca que tenen magranes seques que es poden pintar, igual que fem amb les pinyes, etc. Poques fruites les podem secar d'aquesta manera, però clar, amb aquesta pell tan dura conserva la seva forma. I a més no es podreix, que és una de les característiques realment que fa pensar què té aquesta fruita, no? Que tan especial. Realment és una fruita que, si vostès ho pensen, no s'assembla a cap altra, no? No hi ha cap altra.
És única, efectivament. Els oients, si voleu trucar, ja ho sabeu que podeu dir la vostra o preguntar o proposar fins i tot alguns preparats que vosaltres pugueu fer amb la magrana. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Teniu la línia oberta per trucar-nos en directe. Bé, precisament sobre preparats o sobre maneres de menjar la magrana, què ens pot dir, Maria Josep?
Sí, doncs bé, comencem per aquí, després ja parlarem del seu valor nutritiu. I
sí, com vulgui. Sí,
No, i per què és tan especial? No, comencem per aquí. Bé, el sistema més habitual de menjar-lo, indiscutiblement, és trencar la seva pell i treure els granets. És com una feinada, no? Hi ha gent, molta gent que diu que si la talles per la meitat, si piques amb una cullera, que els granets es van deixant anar, però realment costa, és a dir, no és tan fàcil, eh? I li has de dedicar una estona, i té aquelles pells interiors que si te les menges són molt amargants, i són molt amargants perquè tenen realment tota una sèrie de substàncies molt depuratives per l'organisme, però també que són grans conservants del producte en si. De manera que, clar, t'has d'entretenir molt i després té una cosa, que es tenyeixen les mans. Efectivament, la magrana s'havia utilitzat com un tint per tenyir roba, i per això estic parlant de segles enrere, no? que les tincions i les pintures, etc., es feia tot amb productes naturals. I la magrana era una fons de vermell, ja veiem, no?, de vermell potentíssim. Ara, actualment, trobarem moltes preparacions amb suc de magrana. I podem trobar des de botelletes petitones que s'elaboren en el mateix lloc de producció, no?, la zona, com deia, d'Alacant, d'Elx, es fa un suc de magrana, a qualsevol mida de suc, que la podem trobar en tetrabric, en botella de vidre, etc. I s'està popularitzant el suc de magrana. La magrana, per tant, semblaria que seria una fruita, que la menjarien com qualsevol fruita, no? Pues a primera al matí, per esmorzar, de postres, etc.
Sí.
Però també és fantàstica introduir-la a les amanides. Jo els hi proposo moltíssim introduir la magrana a les amanides, perquè és tan decorativa, tan bonica, i dona aquell gust especial, no?, que estem menjant l'amanida com més salada i tant en tant trobem aquell granet de magrana, que és realment fantàstic. I simplement una amanida una mica ben decorada, doncs pot ser un primer plat fantàstic i molt econòmic. De cara a Nadal podria ser una magnífica solució per tampoc no carregar amb excés, no?, amb menjars excessivament copiosos, no? Una amanida especial seria una amanida amb magrana. Per tant, els recomanaria de veritat que ho provessin, perquè és excepcional. És molt curiós, per exemple, fer una amanida amb col. Ens anem a productes molt de temporada, aquesta col blanca, tallada fineta, i ben amanida amb una bona vinagreta, i simplement amb granets de magrana per sobre. Veuran que és una combinació realment boníssima. També queda molt bé, per exemple, pues fer una amanida i posar una mica de marís, no?, unes gambetes, uns llagostins, que indiscutiblement poden ser congelats, i amb la magrana també, no?, com aquell que diu fer un còctel, no?, però un còctel que hi hagi més vegetal que no llagostins, no?, i estaria realment fàcil. Fantàstic. Per tant, aquestes serien com unes idees, no?, perquè la puguin consumir. I per què s'està popularitzant tant el suc de magrana? Pues hauríem de dir perquè és actualment la fruita que s'està estudiant més a nivell científic. Hi ha moltes universitats que tenen línies d'investigació, s'estan fent doctorats sobre les propietats de la magrana, perquè ja fa uns anys, podem parlar de al voltant d'uns 15 anys, només, es va començar a estudiar aquesta fruita, i es va veure que tenia 3 vegades més antioxidants que les altres fruites. Això és realment crida moltíssim l'atenció, perquè la potència dels seus antioxidants és increïble, i la seva concentració és molt, molt alta. Quan parlem de substàncies antioxidants, parlem de substàncies que es troben en els productes vegetals i que tenen unes propietats per conservar la pròpia fruita, d'aquí que la magrana tingui aquesta conservació tan bona, però també que quan nosaltres el mengem, aquestes substàncies antioxidants tenen un efecte sobre les nostres cèl·lules. I hi ha línies engegades d'investigació, algunes ja amb resultats, que realment es comprova com aquesta investigació que es fa amb animals, com fa una prevenció del càncer, fins i tot quan s'indueixen, ja sé que sap greu, pobres animalets, s'indueixen el càncer als animals amb consum de suc de magrana, es veu com aquests càncers no progressen. Molt interessant, s'ha comprovat per la prevenció del càncer de pròstata, del càncer de mama, del càncer de pulmó, que està augmentant, per desgràcia, especialment entre les dones, perquè s'han convertit en més fumadores que els homes, i per tant, aquest consum d'antioxidants tan potent que conté la magrana s'està convertint en un producte, podríem assegurar, això ja es pot assegurar, de prevenció, però fins i tot s'està investigant, no?, com frena la progressió i el creixement dels tumors. I això realment és per tenir molt en compte. Aleshores, no volem donar falses esperances a ningú, però i hem de dir, no?, que el càncer és una malaltia que, afortunadament, avui en dia pues, tenim molts tractaments mèdics i que quan una persona es troba amb un tema com aquest s'ha de posar en mans mèdiques, no hi ha dubte, però que també es pot ajudar amb la seva alimentació. I moltes vegades és important saber-ho, indiscutiblement com a prevenció, però jo li recomanaria avui, d'una manera especial, les persones que ja han superat un càncer. Les persones que ja han superat un càncer, que facin un alt consum de magranes i que, ara que la tenen fresca, se la consumeixin fresca, però quan ja no la tinguem, poden continuar durant tot l'any amb el suc de magrana, sí que se faria una protecció d'aquest organisme, que també surt malmès, per els efectes dels propis tractaments, i estaran fent una autèntica prevenció perquè no tinguin una recaiguda de la malaltia.
Doncs propietats molt saludables, les de la magrana, també recomanacions per menjar-la. I bé, fins quan, més o menys, és la temporada que dèiem?
Podríem dir que fins al febrer podríem trobar les magranes en el mercat. Després ja no es trobaran, però uh-huh. Per això és interessant que les consumim ara. Ara, si ara troben les magranes, a vegades trobem aquestes ofertes a bon preu, doncs pensin que és una fruita que amb neveres es conserva perfectament, no un mes, sinó fins i tot dos o tres. És realment important. Ara, si no la guarden en nevera i estan en uns ambients com més a l'aire lliure, és molt fàcil que la magrana es vagi assecant. És a dir, que després no sorprenguin que la pell es fa dura, es fa seca, i a vegades s'arriben a assecar també els grans, i aleshores, clar, el producte per decoració serà molt bonic, però no servirà per menjar. Però si la conserven en nevera, els hi pot durar moltíssim temps. Per tant, aprofitin quan trobin una oferta, no? Ara que a molts llocs trobem, no?, aquest avançament de Nadal, ofertes d'avançament de Nadal, no? Hi ha productes que indiscutiblement les podem congelar, i també aprofitem per dir que està molt bé fer aquestes compres avançades i dominar el tema de congelació, etc. Però clar, la fruita no la congelem, i en canvi la magrana, com els dic, es conserva perfectament. Bé, estic parlant de nevera o d'un lloc fresc, perquè ara ja tenim el fred a sobre, i només que es tingui a la fresca, són fruites, com dic, que es conserven d'una manera excepcional. Cap altra fruita se'ls hi conservarà tantíssim temps.
Molt bé, en un balcó,
d'aquesta manera tan bona.
En un balcó, en un pati, amb la fresca de la nit, perfectament conservada també la magrana. Doncs seguim amb els productes de temporada, i ara que ha arribat el fred de debò, potser aquest fred tan sobtat ha tornat a fer revifar, doncs, el costum de castanyes i boniatos. Ho hem vist, per exemple, a Barcelona en alguns llocs, tot i que allà dalt, a Andorra i a la Seu d'Urgell, ja estan més acostumats al fred des d'abans,
sí,
oi?
Sí, estem més acostumats, ja tenim neu, i realment està molt bé que es tornin a consumir aquests productes econòmics saludables. Les crisis, com tota la vida, té una part positiva i una part negativa, i la part positiva, doncs, moltes vegades és retrobar allò que es feia abans, com la gent sobrevivia pues, sense tantes facilitats com hem arribat a tenir, i aprofitant molt el que la terra et dona en cada moment. Per tant, insistim, no?, en parlar de productes de temporada, perquè tots siguem una mica conscients d'aquest tema. Quan parlem de la magrana també, i parlem de que és un producte de temporada i té aquestes potències d'antioxidants, hem de dir que Això també és molt bo en prevenció de malalties típiques d'aquesta època, no? Les grips, els refredats, etc. Les substàncies antioxidants s'estan protegint realment i donen, que les, donen aquesta fortalesa a, la nostra, a les nostres cèl·lules. D'alguna manera podríem dir que és com la pintura, no? Pensem que un ferro no el podem deixar a la intempèrie perquè arribaria un moment que estaria oxidat. En canvi, si està ben pintat, ja veiem, no?, com resisteixen els ferros ben pintats. Pues, aquest és el paper que tenen els antioxidants. Per tant, ara, justament, en època de fred, és un moment de prendre aquestes productes.
Doncs
i hauríem de dir que aquesta fruita la poden prendre perfectament els diabètics, perquè, bueno, ens hem deixat tal vegada pel final, no? Les magranes, que hi ha gent que les troba molt dolces. Altres persones diuen, és que les trobo amargants, perquè, clar, a poc que mengin aquelles substàncies que estan pel mig i que són amargants. Però realment és una fruita, si mengem només els granets, que ens sembla molt dolça, però no té molt sucre. Té un 7 o 7 i mig. Si sabeu que jo poso com a punt de referència sempre la poma, perquè és com una fruita, no?
Sí.
Que la tenim sempre, i la poma està amb uns 14 grams per 100 grams. Per
molt
tant,
bé.
Les magranes estan amb una meitat, eh?
Molt
estan
bé.
A la meitat d'una poma.
Ho hem de deixar, sí. Gràcies, Maria Josep Rosselló, per l'espai d'avui. Recordeu, amics oients, que Nutrició i Salut està oberta a vosaltres. A part de trucar i d'entrar en directe amb les línies obertes per telèfon, podeu enviar-nos un missatge de correu electrònic a l'adreça alprimercafe@radioestel.cat o bé a través del Facebook del Primer Cafè. El proper dijous, com que és festiu, no ens retrobarem, és el 6 de desembre, la Constitució.
Sí, i ja ens trobarem molt davant de les festes de Nadal,
sí.
I proposaria parlar de gemmes vegetals i parlarem de les carns d'aus.
Molt bé.
Que són una de les carns econòmiques i que es consumiran molt per Nadal.
Gràcies, Maria Josep. Bona setmana i bon pont. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Ens acomiadem ja. El Primer Cafè tornarà demà a les 8 del matí. Hem estat amb vosaltres avui també des de les 8, el Ferran Capdevila, el David García, el Xavi Aguilar, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Recordeu, demà i demà passat el gran recapte d'aliments, una crida a la sensibilització de tots. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel